En uns moments saludarem a Cira Puig per parlar-los d'una de les informacions d'aquests darrers dies, la de l'estudi de la Diputació de Barcelona, en la qual els turistes destaquen l'amabilitat de la gent, la seguretat, les platges, la restauració i el comerç com alguns dels aspectes més ben valorats pels turistes que venen majoritàriament d'Espanya, de França i de la Gran Bretanya, i que en bona part han cobert, vaja, en fi, han cobert les expectatives, o menys l'any 2019, dels hostalers sitgetans, la majoria d'ells que venen només en parella, un percentatge també important en família o fills, i un percentatge no menor que venen sols. La majoria amb avió, molts també en vehicle propi, que són els dos mitjans de transport més o menys que habituals en la majoria de turistes. La mitjana d'edat, de 47 anys, el segment d'edat més important, entre els 45 i els 54 anys. Aquest seria el perfil del turista que ve a Sitges a partir d'aquest estudi que ha fet la Diputació de Barcelona i que assenyala, entre altres coses, bé, que el millor que tenim, com els comentàvem a l'inici del programa, són la gent, aquest caràcter, si és que algú vol fer valer un cert... com ho diríem, això, un cert orgull de caràcter sitgetà que ho faci valer, perquè els turistes diuen que som bona gent, la seguretat, l'allotjament, les platges i també la restauració. Cira Puig, bon dia.
Hola, molt bon dia, Vicent.
Ara a veure si serà cert que els turistes ens miren amb bons ulls.
Home, això és molt bona cosa, no?
Perquè un 8,5 és molt,
És molt. És a dir, al final, una xifra, no? Dius, és molt o és poc, no? Depèn del context. Però nosaltres, evidentment, les dades d'altres destinacions, les poques que sabem, no les podem fer públiques perquè són dades de cadascú, si no les vol comunicar. Però sí que, tant per l'estudi de reputació en l'any que contractem com per les dades que tenim de Diputació, sí que ens diuen que en relació a altres destinacions és una puntuació alta, i això és el que fa que aquesta nota sigui meritòria, no? Perquè si al final tinguéssim un 8,5 però la resta tinguéssim 9, doncs estaríem en mala posició. Però si tenint un 8,5 sabem que les destinacions comparables amb nosaltres estan amb notes inferiors segons la valoració dels turistes, doncs és bona notícia.
Comencem pel començament, perquè aquest és un estudi que fa la Diputació de Barcelona cada any. Haig de suposar, Cira, que aquest any 2020, diguem-ne, no té... Vaja, no sé si té massa interès o si es planteja fer aquest estudi tenint en compte, en fi, el condicionant fonamental de la pandèmia per aquest 2020, no?
L'estudi es planteja fer igualment perquè, de fet, s'havia iniciat abans de la pandèmia. Llavors, és un estudi que Diputació de Barcelona fa per tota la província, per tota la marca, Barcelona és molt més. El que passa que Sitges sempre demanem com un plus i afegim un plus perquè tinguem les dades concretes de la nostra destinació. És a dir, que no quedin diluïdes dins el que és marca Barcelona, sinó que, a part, tinguem les dades exclusives de Sitges. Llavors, tot i que la situació, com que ja havíem començat abans, la seguirem tenint. I, a més, crec que és tenir-les perquè aquí tindrem un comparatiu, no?, de què passava habitualment i com ens ha afectat el Covid. D'una banda, part, no?, més endavant, tenir un històric i saber què va passar el 2020, i d'altra banda, perquè encara no sabem com plantejarem el 2021, si hi haurà vacuna, si no hi haurà vacuna, si hi haurà restriccions, no hi haurà restriccions. Si continuem com fins ara, que esperem que no, però no ho sabem, doncs si tenim les dades de què va passar el 2020, tindrem més pista per intentar encarar millor la campanya de l'estiu vinent.
Des d'aquesta visió de peu de carrer, suposo que és evident que aquest 2020 és un desastre, no?
Exacte, és un desastre. No hi podem fer més. Nosaltres intentem lluitar, no?, per intentar que sigui el menys desastre possible, però les circumstàncies ens sobrepassen. És a dir, tot el que va ser la prèvia de l'estiu, que tots eren molt més optimistes, vam fer tota la campanya científica, que va tenir la seva repercussió, i després sí que es va traduir en que els públics que vam tenir sí que van ser els públics en què ens havíem enfocat. Mai sabrà si el retorn és directe, però sí que estava ben enfocada la campanya. El que passa que la realitat va ser la que va ser, i sobretot és la que és en aquests moments, que és una situació molt difícil. Per això en aquests moments estem treballant com plantejar el 2021. Creiem que les dades aquestes són importants. I seguint aquest fil, per això també ara hem plantejat tots aquests webinars que estem fent els dijous, no?, perquè tenim una sèrie de treballs que havíem fet prèviament que creiem que són informació perquè puguin treballar les empreses, i llavors estem fent aquestes sessions de transferència de coneixement que creiem que és de les poques coses que des d'un punt de vista promocional podem fer en aquests moments per ajudar l'empresariat local.
Ara ens hi posarem en uns moments, s'està referint la CIR, aquest webinar que avui a 12:45 del migdia tindrà lloc per a aquelles persones que estiguin interessades. Es pot reservar l'assistència al webinar perquè és gratuïta a turisme@sitges.cat. És un webinar sobre els reptes del sector turístic de Sitges en el marc de l'Agenda 2030. Però des del punt de vista professional, dues coses. Primera, hi ha hagut quelcom que hagi cridat l'atenció, Cira Puig, d'aquest estudi de la Diputació?
No, perquè és un estudi que venim fent any rere any i seguim amb la mateixa tendència. El que sí que és positiu és que seguim amb una tendència que no baixem, sí. No? Que ens anem mantenint o fins i tot pugem algunes dècimes, que això és el difícil. I el que sí que ens va sorprendre, però ja fa 2 o 3 anys que va sortint a tots els estudis que estem fent, no? És el gran paper que també té com a punt d'atracció, que és el Parc del Garraf, que potser sempre ens hem enfocat més cara al mar, no? Com a destinació turística, i resulta que tenim un parc del Garraf que també és un gran atractiu, no només pels locals, sinó també pels turistes i visitants. I l'altra cosa que tu feies esment, no?, ara en la presentació de l'entrevista, és aquest recurs, aquest aspecte que posen en valor, que és el caràcter de l'Agenda Sitges, que no és una pregunta, sinó que és una resposta espontània i que ens està sortint amb tots els treballs que estem fent, tant en el de reputació online com en l'estudi de Diputació, i llavors és un fet que crida l'atenció i que forma part d'aquest intangible que moltes vegades et diuen que venen a Sitges perquè és Sitges, no? I llavors, què és Sitges? Doncs Sitges és la llum, és la seva gent, és el paisatge, és aquest cúmul d'intangibles que el fa especial i que, a més, té el gran poder que això no es pot copiar. No?
Ara com a professional... Crea, no sé si diu, una certa paradoxa que la visió dels turistes, bé, probablement perquè quan anem de viatge a algun lloc, allò que dèiem de mirar-ho amb bons ulls, però a vegades Cira Puig té la sensació que de fora es valoren més les coses que no pas des de dins, que els propis sitgetans i sitgetanes a vegades ens costa més valorar el que allò, aquells aspectes que els turistes els hi surten de l'ànima valorar les enquestes.
Sí. Però és que jo mateixa. Jo mateixa, a vegades surto d'un entorn, no? I m'enfado per coses que veig o coses que no m'acaben d'agradar. I després a les enquestes o en els comentaris espontanis, no? Perquè diu, a vegades algú pot pensar, ostres, sí, però les enquestes poden estar més o menys dirigides, pots preguntar més o menys una altra cosa, però és que l'estudi de reputació online que es treuen les opinions espontànies, que es deixen en plataformes i que moltes vegades quan escrius és quan estàs enfadat, també, no només escrius quan estàs content.
Està clar.
Aquestes opinions segueixen anant amb aquesta línia positiva. També és perquè quan tu vas de vacances, també et relaxes, no? Ho veus tot amb més bon ull, amb bons ulls, tens ganes d'estar bé, estàs content, estàs gaudint del teu temps amb la gent que tu vols, i jo crec que no ets tan exigent amb segons quins aspectes com som els propis ciutadans, però això no vol dir que no s'hagi de resoldre, perquè al final un bon lloc per visitar és un bon lloc per viure i ens hem de sentir còmodes, tant els que hi vivim com els que ens visiten, i això ho tenim claríssim que és superimportant.
Ho dic perquè, paradoxalment, l'any 2019, l'estudi fa referència, com és òbvia, l'any 2019 sí. Que vivíem un estiu des del punt de vista de neteja espantós, en què es parlava del nou contracte que s'havia de posar en marxa, i en canvi la neteja des del punt de vista dels turistes té un 8, bé, té un 7,9, o sigui que no és precisament un dels aspectes menys valorats, perquè el menys valorat és la impossibilitat d'aparcar o la manca d'aparcament.
Exacte. Sí, és completament d'acord. És a dir, a mi m'ha passat de quedar amb algú de fora, de passejar pel passeig i dir-me, ostres, que net que estàs fitxat. I clar, jo dir-li, i tant, no? Quan sabem que l'any passat hi havia una tensió amb aquest tema. Però és el que et deia, si tu estàs en un establiment que està net i polit, te'n vas a veure la sortida de sol al passeig, després te'n vas a gaudir d'una caminada al parc natural, vas a la platja, després surts de compra, jo crec que aquest aspecte tan crític tens una mirada que és subjectiva totalment. No? Llavors hi ha aspectes que a nosaltres ens molesten molt o que sabem que tenim una assignatura pendent i que s'ha de resoldre, però que el visitant i turista no ho aprecia o no ho veu.
Tres aspectes per tancar aquesta anàlisi amb la Cira Puig de l'estudi que ha fet la Diputació de Barcelona. Per una banda, sembla bastant evident que Sitges és un poble més de parelles que de famílies.
Exacte, fins ara sí. Sí, sí. El que passa que, per exemple, la setmana passada vam fer el webinar adreçat a turisme familiar, precisament per època de pandèmia, no? És a dir, hem perdut tots els turistes internacionals, per tant, ens quedem amb el turista nacional i no podem anar a buscar segments tan transversals com podem dir les parelles, doncs de França, d'Anglaterra, d'Espanya, de Portugal, d'Alemanya, sinó que hem d'anar a buscar el client o el turista nacional i llavors aquest hem d'atacar les màximes verticals possibles, no? Ja no només les parelles, sinó les familiars, el turisme de negocis, cultural...
Això vol dir, Cira, que ens faria falta una oferta més àmplia pel turisme familiar?
Això dependrà, en gran mesura, jo crec, ha de ser una combinació, per això també vam fer aquest webinar la setmana passada, de cap a on es vol enfocar l'empresariat. Al final hi ha una oferta complementària, que és la que pot programar l'administració, però hi ha una adaptació del producte que també l'empresariat ha de decidir si es vol adreçar aquest segment o no. Per exemple, una família voldrà doncs, que igual hi hagi una pensió completa, cosa que els establiments de Sitges fins ara no ens destacaven per tenir pensions completes. Uh-huh. Igual voldran que hi hagi ludoteques, o no. Però llavors l'empresariat és el que al final també ha de decidir com es vol adaptar. L'objectiu de fer el turisme familiar és que les adaptacions que ens proposava la consultora que treballa amb el segell de famílies nombroses, per si algú volia optar per aquest segment, és que són de fàcil adequació. És a dir, no necessiten grans inversions ni necessites fer grans cas. Llavors, en època de pandèmia, que no et vindrà el turisme internacional i que el turisme familiar de proximitat és una possibilitat, la teva adaptació per captar-lo és relativament senzilla en cas que vulguis.
Qui ve a Sitges ve aproximadament per uns 6 dies i s'hi gasta a la vora d'uns, o de mitjana, 1.028 euros. Déu-n'hi-do, no? Perquè l'any 2018, si no tinc mal entès, la xifra de despesa era bastant menor, era d'uns 30 euros menor. Per tant, Déu-n'hi-do que gasta el turista quan ve.
Sí, i a més, comparativament, segueix també amb altres destinacions, és una despesa alta. Això ve d'una... tant perquè és un turista o visitant que ve amb un poder adquisitiu mitjan i que l'oferta hotelera de Sitges tenim una gran gamma d'hotels de 4 a 5 estrelles i després que per estratègia empresarial el preu mig de Sitges és un preu que moltes vegades tot no baixa, és un preu que fins ara, abans de la pandèmia, en comparativa amb altres destinacions, era un preu més elevat. Això fa que la despesa que acaba tenint el turista aquí sí que sigui més alta, cosa que és bona, no? Perquè al final rendibilitzes millor el turista.
Una qüestió, Cira, des del punt de vista professional, a veure si la Cira ens l'explicarà bé, segur. En algun d'aquests estudis també que el portal de Sitges té a l'abast de tots els ciutadans, es parla que el Sant Joan de l'any passat, de l'any 2019, Sant Joan Corpus, hi va haver Sitges a la vora d'unes 40.000 pernoctacions. Uh-huh. És així. I aquest estudi assenyalava que Sitges ve de places hoteleres, hi ha les que hi ha que en són a la vora de 12.000, sí. I que, per tant, algunes d'aquestes pernoctacions haurien d'haver-se produït en allotjaments il·legals. Això és així?
No del tot.
No del tot.
Una part sí, perquè tenim les places hoteleres, tenim, com molt bé deies, tenim els càmpings, que llavors pugem, crec que 7.500, tenim els habitatges d'ús turístic, tenim que hi ha gent que s'allotja a casa de familiars i amics,
sí
tenim uns flotats, d'alguna manera, que no sabem on estaven allotjats i, per tant, la conclusió és que estaven en habitatges que no estaven regularitzats. De fet, per això també una mica tirant d'aquest fil, no? Des de l'àrea de promoció econòmica i des d'activitat, s'ha començat aquesta tasca d'inspecció i de localitzar aquests habitatges il·legals per intentar regularitzar al màxim la situació.
Ens va cridar l'atenció que precisament Sant Joan i Corpus va ser la data o la combinació d'aquestes dues dates, que va mereixer la xifra de pernoctacions més alta, darrere, gairebé diríem que immediatament darrere, hi ha la vigília de la Festa Major, la nit del Castell de Foc, si no tinc mal entès, i no massa lluny, per aquells que diguin oh, és que això és una cosa molt, molt impostada, no sé què, doncs la International Sitges Beer Week, 34.000 pernoctacions.
Exacte. A més, el Sant Joan a nosaltres també ens va sorprendre. A més, clar, el públic és superdiferent. El Sant Joan era públic nacional, sí. Era gent sobretot de l'àrea de Barcelona, que va venir a passar el cap de setmana perquè era un pont. I després, en canvi, per tota la setmana dels Verds, era públic internacional amb un índex molt elevat d'americans. Molt elevat tenint en compte el turisme habitual que
sí, tenia, sí, sí.
Entre un 5 i un 7% dels turistes que hi havia la setmana de la Beers Week eren americans. Per tant, un públic completament diferent. I de tot l'estiu, com a dada curiosa, el dia de menys afluència de turistes, l'11 de setembre.
El dia menys afluència de turistes, l'11 de setembre?
L'11 de setembre. Això el 2019, eh?
El que ens ha estranyat, bé, així d'entrada, és que precisament el Festival de Cinema no apareix com una de les dates en què Sitges hi pugui haver més nombre de turistes o persones que s'allotgin, que suposo que en deuen ser moltes, òbviament, però no tantes...
Sí, però no es va analitzar, l'estudi...
Finalitza abans de... Finalitza el setembre.
Sí, és a dir, es van fer tres... és un estudi que vam fer una companyia de telefonia mòbil,
sí.
I vam fer una prova pilot de 3 mesos. Llavors vam fer del pont de Sant Joan al pont de la Mercè.
Sí.
La intenció era aquest any intentar fer l'any complet, o com a mínim de Setmana Santa a Festival de Cinema, però donades les circumstàncies, doncs hem cregut que no val la pena. El que sí que estem fent, a posteriori, no ho vam encarregar en el moment perquè teníem dubtes, hem encarregat l'estudi del que ha passat durant les mateixes dates, durant el 2020, i tindrem el comparatiu. Què va passar el 2019 i què ha passat el 2020? Perquè segons dades d'estudis de tercers que no són nostres, per exemple, durant aquest estiu, cosa que té tota la lògica del món,
sí.
Va augmentar com un 30% el visitant de dia. És a dir, gent que venia a passar el dia i se'n tornava a casa seva.
Mm-hmm. Va augmentar un 30%.
Sí, segons estudis de tercers, no directes.
Sí, sí, sí.
Que,
sí.
Que hem llegit, que no ens han arribat. I llavors, amb aquesta... pròpies ho podrem contrastar.
Avui, com els comentàvem, hi ha aquest webinar titulat Reptes del sector turístic de Sitges en el marc de l'Agenda 2030 amb Javier Benayas, catedràtic d'Ecologia de l'Autònoma de Madrid, el senyor Patricio Azcárate, que és secretari general de l'Institut de Turisme Responsable, Vanessa Mas, cap de la Unitat de Gestió Territorial de l'Oficina Tècnica de Turisme de la Diputació, i Irina Miranda, tècnica de turisme de l'Agència Noda Garraf. Si algú de vostès hi vol assistir, òbviament, des d'un punt de vista virtual, turisme@sitges.cat, aquest és el correu electrònic de Turisme de Sitges per a aquelles persones que vulguin reservar la seva plaça. Queda algun webinar més encara per plantejar, Cira?
Sí, la intenció és seguir, ara no em sé el dijous de memòria, però fins al 10 de desembre. Llavors, si no recordo malament, pel dijous que ve farem un de turisme de negocis, del sector mai. El dijous 26 descansem perquè hi ha el Congrés Mundial de Turisme a Sevilla i perquè hi ha el Festival NEC, que també s'organitzen sessions online i no volíem saturar l'agenda tots a les mateixes persones.
Sí.
El 3 de desembre... Estem acabant de... La setmana del 3 de desembre estem acabant de lligar un webinar adreçat a l'estudi de capacitat de càrrega que ara estem concloent, que dona conclusions molt interessants, i volem acabar... Ai, ara m'he lligat amb les dates, eh?
És igual, en qualsevol cas, per parlar més dels temes
fins
que no pas de les dates.
Fins al 10 de desembre hi haurà webinar. I a més, els tenim penjats a la web, tant els que farem... Com un cop a posteriori, com que els retransmetem, gravem vídeos i els pengem a la pàgina web per qui no pugui seguir-los en directe, els pugui visualitzar quan vulgui.
Una qüestió final. Suposo que amb tants anys que porta la Cira envoltada de turisme, d'empreses turístiques, etcètera, etcètera, entén el neguit del sector i l'emprenyament del sector, no?
Sí, i tant. tant. I tant, i a més, ja a nivell personal, no? Perquè que, dius, què més podem fer o com més podem... com més sí, podem sí. ajudar per sí. intentar solventar tot el que sigui salvable perquè l'empresariat segueixi endavant. Al final tots som persones, nosaltres tenim un contacte bastant proper amb molts dels empresariats. Durant tot el confinament fèiem reunions setmanals per compartir amb els representants els seus neguits i com els podíem ajudar. I hem intentat anar, no?, canviant tota la planificació segons ens demanaven i segons ens deien que necessitaven. Hi ha coses que han funcionat millor, coses que no tant, però sí que aquest neguit que tenen l'entenc i evidentment no puc dir que el pateixo perquè qui el pateixen són ells, però sí que a nosaltres emocionalment també ens afecta. És a dir, nosaltres treballem perquè la destinació tiri endavant i veure el teu empresariat patir doncs no agrada.
A veure si avui s'obre una mica la porta o no, a partir de la conferència de premsa que han de donar la consellera de Salut i el conseller d'Interior, però, en qualsevol cas, el sector creu els dits i demana, suplica, gairebé hauríem de dir, que els puguin permetre obrir després d'aquests 15 dies de tancament. Amb la cap de Turisme de l'Ajuntament de Sitges, Cira Puig, hem parlat, però, d'aquestes bones dades de l'estudi que va fer la Diputació de Barcelona l'any 2019 i en el qual Sitges té un 8,5 sobre 10 pels turistes que ens visiten. Cira, gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Fins la propera. Adéu-siau.
Seguim.